Bon dia. Les sol·licituds per una segona opinió mèdica es tripliquen en una dècada a la regió sanitària de Girona.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Quan parlem de segona opinió, ens cenyim molt concretament a unes determinades patologies que estan incloses en el decret del 2007 del que parlàvem abans. O sigui, no és una segona opinió genèrica, com es podria interpretar des d'un punt de vista popular, no? De dir, vull que algú altre m'emiti, sinó que són uns casos concrets, malalties oncològiques, malalties rares, minoritàries, temes doncs, de limitació funcional de la marxa, vull dir, temes específics.
Acabem d'escoltar el cap d'atenció al ciutadà de la regió sanitària de Girona, Xavier Burjons, en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot. La majoria dels casos són per diagnòstics i tractaments de càncer i cirurgia ortopèdica. L'any passat, per exemple, es va tancar l'any amb 150 peticions, mentre que el 2004 se'n van registrar 50. Per demanar una segona opinió mèdica, el pacient ha d'omplir una sol·licitud i lliurar-la a la unitat d'atenció al ciutadà del centre on li hagin diagnosticat la malaltia o bé en una oficina de registre oficial. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat d'aquest dilluns 15 de setembre del 2025.
El dia en 4 minuts.
Protecció Civil enviarà la prova és alerta aquest dimarts a totes les persones que es trobin a les comarques gironines i centrals. L'objectiu és que la ciutadania conegui l'eina i demanen màxima col·laboració en rebre l'avís, que serà a partir de demà a les 10 del matí. Olot tornarà a apostar pel carril bici provisional per la Setmana Europea de Mobilitat i per un seguit d'activitats més. Enguany, el carril bici provisional s'ubicarà entre la plaça Espanya i el pont de Colón. Trenquen el fals mite de les males herbes. Adrinoc i l'associació L'Era, conjuntament amb agricultors de la comarca, impulsen uns tallers per promoure l'agricultura regenerativa i ecològica. Èxit de la Fira del Llibre Local i conscient de les preses aquest dissabte. Els editors de les més de 20 editorials es mostren contents amb la fira. Des de l'Ajuntament creuen que s'ha consolidat la data de la fira i continuaran donant el suport necessari. En esports, la Unió Esportiva Olot passa per sobre de l'Eivissa i aconsegueix la primera victòria de la temporada. Els olotins van guanyar per 1-0 gràcies a un solitari gol de Ruben Henry, però no haurien pogut fer. Olot serà ciutat europea de l'esport del 2026. ACES Europe ha escollit Olot entre d'altres ciutats i això suposa un reconeixement que impulsarà el foment de l'esport a tots nivells. I avui a la contraportada parlarem de les classes de creativitat culinària de l'Escola Municipal d'Expressió. Comença el curs també per l'EME amb una oferta àmplia per a totes les edats. Avui en sabrem molts detalls.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foc, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. La mortalitat a les carreteres catalanes es conté durant l'estiu amb 36 persones finades al mateix nombre que el 2024. Els ferits greus s'incrementen un 2,6% i un terç de les víctimes mortals són motoristes, vianants o ciclistes. Lloret de Mar intervé 361 ampolles de gas del Riure durant el mes d'agost consumides bàsicament per turistes. La policia local les enviarà a destruir i avisa que s'hagi convertit en una moda molt perillosa. La síndica demana als ajuntaments eliminar les tarifes diferenciades per empadronament a les piscines municipals. Apunta que alguns usuaris no empadronats han de pagar fins a un 60% més que els residents. La inacció davant el canvi climàtic té un cost de 1.000 milions d'euros a Catalunya. Són xifres estimades de l'impacte de la onada de calor i la sequera d'investigadors de la Universitat Alemanya de Manhattan. Trondheim i el Banc Central Europeu. A la pàgina internacional, Islàndia, Països Baixos, Irlanda i Eslovènia no participaran a Eurovisió si hi va Israel. El ministre de Cultura espanyol, Ernest Urtasun, se suma també a la iniciativa en suport a Palestina i demana a Ràdio Televisió Espanyola que faci tot el possible perquè Israel no hi participi. I d'Estudio bat un rècord en una gala que corona Adolescents i The Pit. La cerimònia de la 77a edició dels Emmy ha guardonat el talent de les millors sèries televisives dels Estats Units.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el temps encara serà variable. Ahir al vespre, a la tarda, final del dia, va caure algun ruixadet, justament aquí a Olot, entre 1 i 8 litres per metre quadrat. Va caure un litre a Sant Privat d'en Bas, un litre a Riu d'Aura, a Torelló també un litre per metre quadrat, i el temps podria ser semblant, és a dir, dia mig ennuvolat, variable, ara al matí núvols baixos, ens sorprèn una boira ben espessa al centre de la ciutat de Girona, amb una temperatura de 17 graus, a Olot la mínima ha estat de 15, pel que fa a Vic la mínima ha estat de 17, n'hi ha hagut 10 a Gombrèn al Ripollès, o per exemple 12 graus, una temperatura fresca cap a la zona de Molló. A Puigcerdà, 9 graus de mínima i 9 graus de mínima també a 2.500 metres del Pirineu a la Tosa. Doncs bé, dia variable, amb estones de sol, mig ennuvolat, a la tarda es pot reproduir algun ruixat novament entre la Garrotxa, Osona i el Lluçanès, sobretot al final del dia, cap al vespre o cap a la nit, podria haver-hi aquesta mica de pluja. Poca cosa, tot plegat, però cap a Osona podrien recollir entre 5 i 10 litres per metre quadrat. La temperatura de dia suau o una mica alta, amb xafogó, hi ha molta humitat, molta boirina en aquests moments, alguns núvols baixos, com dèiem, boira cap al Gironès. Doncs bé, màximes de 24 a 28 graus aproximadament. I bé, demà baixa una mica la temperatura, un parell de graus, tindrem un dia variable, potser alguna gota a l'interior, poca cosa, i a partir d'aleshores, dimecres, dijous, divendres i potser també dissabte, calor. Calor, torna a l'ambient d'estiu, màximes de 30 o 32 graus a la zona prelitoral de Girona, a la costa al voltant de 30, amb molta xafogó i de moment sense cap altra borrasca a la vista.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest primer informatiu de la nova temporada 2025-2026 aquí a Ràdio Olot, al 98.1 FM i a radioolot.cat. Avui és dilluns 15 de setembre de 2025 i comencem parlant de les sol·licituds per una segona opinió mèdica que es tripliquen en una dècada a la regió sanitària de Girona. La majoria de casos són per diagnòstics i tractaments de càncer i cirurgia ortopèdica. En dades, el 2024 es va tancar l'any amb 150 peticions, mentre que fa gairebé més de 20 anys, el 2004, se'n van registrar un total de 50. Per demanar una segona opinió mèdica, el pacient ha d'omplir una sol·licitud i lliurar-la a la unitat d'atenció el ciutadà al centre on li hagin diagnosticat la malaltia o bé en una oficina de registre oficial.
L'informatiu del migdia.
El dret a la segona opinió mèdica està reconegut dins el sistema públic de salut de Catalunya a través del decret 125/2027 de la Generalitat. Permet que qualsevol persona pugui sol·licitar una valoració clínica alternativa per part d'un equip diferent al que ha emès el diagnòstic inicial, sempre que la malaltia sigui inclosa en els supòsits de segona opinió. Els supòsits en què una persona pot demanar una segona opinió inclou malaltia degenerativa progressiva del sistema nerviós central sense tractament curatiu, càncer maligne, cirurgia ortopèdica amb risc de limitació funcional important, neurocirurgia, cardiocirurgia, cirurgia vascular i cirurgia oftàlmica, transplantament i malaltia també minoritària. El cap d'atenció al ciutadà de la regió sanitària de Girona és Xavier Burjons.
És una eina que tenim des del 2007 que es va donant a conèixer gairebé per boca a orella, tot i que anem fent difusió, però a boca a orella, i és una eina que ens ajuda molt a tots a apoderar la ciutadania, a poder doncs, poder fer decisions compartides entre les professionals i els ciutadans i que no respon més a un canvi cultural que no pas a un fet concret de dir a partir de que tenim l'eina doncs, l'apliquem d'una doncs, manera més.
Però exactament com es pot aconseguir una segona opinió mèdica? Burjons en dona els detalls.
Quan parlem de segona opinió ensenyim molt concretament unes determinades patologies que estan incloses en el decret del 2007 del que parlàvem abans. O sigui, no és una segona opinió genèrica, com es podria interpretar des d'un punt de vista popular, no? De dir, vull que algú altre m'emiti, sinó que són uns casos concrets, malalties oncològiques, malalties rares, minoritàries, temes doncs, de limitació funcional de la marxa, vull dir, temes específics.
Un cop presentada la sol·licitud i en cas que sigui acceptada es poden produir dos escenaris diferents, o bé la confirmació del diagnòstic o tractament o bé la proposta d'un diagnòstic o tractament diferent. En el primer cas, l'atenció se seguirà realitzant en el centre on ja s'atenia el pacient. En canvi, en la segona situació, el pacient podrà triar entre seguir rebent l'atenció en el seu centre o bé en el centre que ha fet el nou diagnòstic. En la gran majoria dels casos, l'informe de segona opinió confirma el premi diagnòstic. D'entre les sol·licituds de l'any passat, el 90% dels informes van coincidir amb el diagnòstic o tractament. El cap d'atenció al ciutadà de la Regió Sanitària de Girona remarca que la visita no és totalment necessària en una segona opinió.
És una segona opinió que no ha de ser necessàriament amb una visita. D'acord? Això és molt important perquè a vegades sí que tenim algun cas de dir no, jo vull que em visitin a l'Hospital X de Barcelona. I no, no, amb la informació que hi ha en aquest moment en el sistema i si cal se fa alguna prova o es fa alguna altra opció, però normalment amb la informació que hi ha ja es pot.
Les principals malalties que han motivat les segones opinions en el global de l'última dècada són les cirurgies ortopèdiques amb risc de limitació funcional important amb 433 consultes, seguit de càncers amb 376 i a més distància malalties degeneratives progressives del sistema nerviós central amb un total de 70 consultes.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim amb més temes. Un apunt de successos. La plaça 1 del Tribunal d'Instància d'Olot ha decretat presó provisional sense fiança per al segon detingut com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual durant les festes d'altura, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Es tracta d'un home de 30 anys que ha passat aquest divendres a disposició judicial després que els Mossos el detinguessin el dijous. Els fets van passar la matinada del 6 de setembre, la primera nit de festes, fora de la zona d'oci i de concerts, en concret a la zona del recinte firal. La víctima és menor d'edat, tutelada per la Generalitat de Catalunya i va ser atesa ràpidament pel sistema d'emergències mèdiques. Recordin que el primer detingut és un jove de 23 anys i que des de fa uns dies ja ha ingressat a presó. La causa està oberta per un delicte contra la llibertat sexual. Protecció Civil enviarà la prova és alerta aquest dimarts a totes les persones que es trobin a les comarques gironines i centrals. L'objectiu és que la ciutadania conegui l'eina i demanen màxima col·laboració. L'avís serà a partir de les 10 del matí i el rebran totes les persones que en aquells moments estiguin en alguna de les dues demarcacions.
Ràdio Lot, ara i sempre. Som informació.
La prova consisteix en un enviament des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya amb un text on s'adverteix que s'està fent la prova. Soler explica que fer la prova serveix per saber si l'eina funciona o no. La voluntat de l'eina és comprovar que la gent sap què ha de fer quan hi ha una emergència, ha explicat. En aquest sentit, la subdirectora de Protecció Civil ha recordat que ja s'ha fet servir en diverses ocasions pels incendis a l'estiu, en inundacions i en cas de risc químic. Imma Soler explica que l'objectiu és que el sistema funcioni com el de les trucades al 112.
La voluntat de l'eina és poder informar a la població de què té que fer davant d'un risc que s'està manifestant. Val? Aquest estiu ho hem tingut que fer, com vam veure, doncs, pels focs, malauradament, de la Segarra, de paüls, també vam haver-ho de fer doncs, per l'afectació que vam tenir per un incendi amb uns productes químics a la zona de Vilanova i la Geltrú. Vam tenir-ho que fer ara fa poc, per aquesta setmana mateixa, a Montsià i al Baix Ebre també, per pluges, per previsió de pluges intenses. Doncs és una eina que, com veieu, l'anem utilitzant, la gent sabem que cada vegada la coneix més i que l'agraeixen perquè els hi dona aquesta informació que en un moment de risc doncs, és molt important.
Des de Protecció Civil han demanat la col·laboració als ciutadans durant la prova, tenint en compte l'alerta com si fos una situació real, però també posteriorment. Soler ha explicat que el missatge que rebran els veïns de les comarques centrals i gironines serà un avís que s'està fent la prova. La subdirectora ha demanat també que es llegeixin el missatge i, en tot cas, poden abaixar el volum de l'alerta tocant a través del mòbil. La prova, que es farà a les comarques gironines i centrals aquest dimarts, ja es va dur a terme la setmana passada a les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. L'avís serà a partir de les 10 del matí.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
L'Ajuntament d'Olot torna a apostar pel carril bici provisional per la Setmana Europea de Mobilitat i per un seguit d'activitats més. Enguany, el carril bici provisional s'ubicarà entre la plaça Espanya i el pont de Colón. També es faran activitats de sensibilització amb escoles, una caminada saludable i es promocionarà la campanya L'Olot dels 15 minuts. Tot des d'aquest dimarts i fins dilluns vinent. Ens en dona tots els detalls en Gerard Puigdemont.
Des d'aquest dimarts i fins dilluns que ve, Olot celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Enguany, des de l'Ajuntament d'Olot es torna a apostar per la iniciativa del carril bici provisional, que l'any passat es va ubicar al Passeig de Barcelona i que enguany es col·locarà a un punt menys transitat de vehicles de la ciutat. En parla Isaac Cribillers, regidor de Mobilitat a l'Ajuntament d'Olot.
Seria des de la plaça Espanya, al llarg de tota l'Avinguda de Catalunya fins al pont de Colom, i comunicaria, perquè és així com ho hem configurat des de fa temps, com preveiem que pot ser el desenvolupament d'una certa xarxa en sentit per als usuaris no avesats, comunicaria centres educatius, en aquest cas estaríem parlant de l'Escola Margarida i de l'Escola de Música, amb els pavellons esportius.
Des de la Regidoria de Mobilitat es busca conscienciar de la necessitat de moure's de manera sostenible i alhora per provar altres maneres de desplaçar-se en punts concrets d'Olot.
Això ens ha d'ajudar a agafar dades, però ja és una solució que no hauria de donar gaires mal de caps. De fet, s'ha comunicat en el veïnat, estem en contacte amb l'Associació de Veïns per tindre ja, diguéssim, un retorn del que ens puguin dir del plantejament d'aquest bicicarril provisional, i esperem també que es complementi en un futur molt proper, perquè ja fa temps que ho estem treballant i ara ja s'ha de concretar amb actuacions mesurades a l'entorn escolar del Margarida, en aquest cas, i de l'Escola de Música, com per exemple ja s'ha fet fa molt poc a l'Escola Greda.
Durant tota la setmana també es promocionarà la campanya informativa L'Olot dels 15 minuts.
L'Olot dels 15 minuts és una idea molt potent per entendre que en 15 minuts hi ha molt bona part de la nostra població, dels lutins i lutines, que tenen molts de serveis a aquesta distància caminant, i que hem de cuidar als nostres ciutadans perquè també tinguin facilitat per poder realitzar aquests trajectes caminant. I això també és una de les coses que el proper trimestre es treballarà juntament amb escoles i juntament amb una feina que estem fent internament, que lliga Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible, que lliga Pla Local de Seguretat Viària i que lliga també accions de consciència cívica per poder facilitar als vianants el poder desenvolupar aquest Olot dels 15 minuts.
Aquest dimarts a 10:45 del matí es farà una activitat conjunta amb l'Hospital d'Olot i Creu Roja Garrotxa, una caminada saludable a la zona del Pla de Sant Andreu. També dimarts i dijous els estudiants d'FP d'Activitats Físiques i Esportives de l'Escola Pia faran activitats lúdiques i educatives de sensibilització per a una mobilitat sostenible a alumnes de 5è de primària de diferents escoles de la ciutat. Ho faran al Firal Petit i al Nucli Antic. Parlaran d'educació viària i de tècniques de conducció de bicicleta i patinets, entre altres qüestions. El divendres, de 6 de la tarda a 8 del vespre, a la plaça Major, es farà un nou taller de bicis actives i el mateix divendres a la tarda i també dissabte al matí, a partir de 11:45, es podrà fer un circuit d'educació viària. A partir d'aquest dimarts, l'Ajuntament d'Olot també posa a la disposició dels veïns i veïnes una enquesta per conèixer els hàbits de mobilitat a la ciutat, que tracta aspectes com les voreres, els passos de vianants o les formes de desplaçar-se, entre altres, i que des de la Regidoria de Mobilitat esperen que sigui útil per a l'elaboració del nou PEMUS.
Aquest dilluns també parlarem de que es trenca el fals mite de les males herbes. Ho fan Adrinoc i l'Associació L'Era, conjuntament amb agricultores de la comarca, que han impulsat uns tallers per promoure l'agricultura regenerativa i ecològica. En el darrer taller es va donar a conèixer el projecte Ecom Tu, que impulsa la Núria Franc. En aquesta ocasió s'han donat a conèixer les plantes bioindicadores que no s'han de definir com a males herbes.
Les plantes bioindicadores són aquelles que creixen de manera natural sobre terra agrícola i que donen senyals físiques, químiques i biològiques de l'entorn. De vegades es coneixen com a males herbes, tot i que realment no ho són.
Donar-los a les herbes, no a les males herbes, sinó a les herbes, el protagonisme que tenen, perquè per una banda ens indiquen com està l'estat del nostre sòl, perquè és l'estat del nostre sòl el que permet que unes llavors germinin i no unes altres, i per l'altra banda, a més, estan fent una feina que no, en un altre cas hauríem de fer nosaltres. Per exemple, les herbes que venen a descompactar el terra, com pot ser el gram, altres plantes que s'estenen amb molta facilitat, com l'oxalis, per exemple, que el que fan és venir a cobrir el sol per evitar que l'aire, que el fred, que el sol directe incideixi directament, amb la qual cosa provoca més erosió.
La Núria Franc impulsa des de fa més de 10 anys el projecte familiar Ecom Tu, entre Tortellà i Montagut, en uns terrenys hi cultiva principalment hortalisses, però també fruiters i plantes aromàtiques. La Neus Vinyals, tècnica de l'Associació L'Era, Espai de Recursos Ecològics, coneix bé aquest tipus de plantes, en part també gràcies a una gran guia del botànic francès Gerard Dusserf. Són exemple de plantes bioindicadores la llet de gallina, el pa de cucut, el peu de pardal, la gramínia o l'orenga.
Si tenim un terra compactat, apareixeran plantes amb arrels pivotants. Si tenim un sòl amb un excés de fertilització, segurament apareixeran plantes nitratòfiles. Si tenim un sòl que està molt nu i molt exposat a l'erosió, doncs apareixeran plantes que intentaran fer rizomes i cobrir el sòl, doncs per evitar, doncs, que precisament se'ns marxi la terra.
Uns tallers que s'impulsen des d'Adrinoc amb l'objectiu de promoure aquest tipus d'agricultura, de donar-ho a conèixer i d'enriquir coneixements als que ja estan avesats. Anna Mogues és tècnica d'Adrinoc.
M'interessa molt recolzar iniciatives com les d'avui, iniciatives, doncs, que volen donar a conèixer nous models agraris, que nous models, doncs, que tenen la tendència de ser molt més sostenibles i sobretot també molt més saludables per a les persones.
L'Anna i en Francesc són dos veïns de Sales de Llierca que han participat d'aquestes jornades que parlen sobre sòls vius. Aquest any ja n'han fet 3.
Y estoy en el bosque regenerando una parcela de media hectárea y bueno, eso es en lo que tengo mi atención ahora.
Que seria, pues, ampliar una mica el coneixement, no, de la terra i les plantes i l'entorn.
I és que a través de l'agricultura regenerativa i ecològica es pot contribuir no només a oferir aliments de més qualitat, sinó a la vegada ajudar a reduir la petjada sobre el terreny.
És una agricultura que captura carboni, és una agricultura que millora la microbiologia, és una agricultura que ens aporta molta més vida i molta més riquesa i que al final farà que evitem perdre sòl.
Un sòl més fèrtil i saludable, més viu, més equilibrat, doncs segurament tindrem menys plagues i malalties, segurament haurem d'aplicar menys aquests insums externs, serà més autofèrtil.
Al voltant d'una vintena de persones han participat en la darrera jornada i s'espera que de cara a l'any que ve se segueixin oferint propostes d'aquest tipus.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Ràdio Olot. Som present, som futur, ara i sempre.
A la pàgina cultural, èxit de la Fira del Llibre Local i Conscient de les Preses aquest dissabte. Els editors de les més de 20 editorials es mostren contents amb la fira. Des de l'Ajuntament del municipi creuen que s'ha consolidat la data de la fira i continuaran donant suport a aquest esdeveniment. Una fira que ha estat plena d'activitats complementàries pels més petits xerrades amb vermut i molts de llibres. Néstor Carvajal.
La quarta fira del llibre local i conscient ha tingut lloc aquest dissabte a les Preses. L'amenaça de pluja ha forçat a l'organització a celebrar-la dintre de la pista poliesportiva. Tot i això, la directora de la fira, Laia Figueres, es mostra satisfeta, ja que han vingut més de 20 editorials.
Amb això també estem contentes perquè ens agrada cuidar el que fem i tampoc morir d'èxit. Que ho estem fent bé és perquè la gran majoria d'editores repeteixen. També en tenim de noves, que això també ens agrada molt perquè així també vas fent propostes diferents. I la temàtica no ha influït en les editorials que han vingut, sinó que el que els hem demanat és que del seu catàleg, sobretot, aposti per llibres que parlen d'aquesta temàtica.
A més, des d'aquest any la fira escull una temàtica. Enguany tracta sobre les dones. Una altra novetat són les presentacions de llibres que ja han tingut lloc, ja que fins ara només es feien activitats més genèriques. L'editor de Pol·len Edicions, Jordi Panella, destaca els valors de la fira com a raó de pes per participar.
Aquesta fira, que marca com a criteri que els llibres hagin estat produïts localment, que és un dels criteris per minimitzar l'impacte ambiental dels llibres, doncs ens sembla fonamental i superbonic. Només per això la fira ja funciona, però és que a part, en aquesta quarta edició, doncs hi ha moltes editorials i sobretot hi ha molta gent que, pel que he vist fins ara, s'interessen pel contingut del llibre, però també per com està fet. O sigui, em sembla que és un èxit total.
Des de l'Ajuntament de les Preses volen seguir donant suport a una fira que s'ha consolidat al calendari de finals d'estiu.
I abans dels esports hem d'explicar que Besalú torna a estar l'epicentre dels pobles més bonics de l'estat. El municipi garrotxí ha estat nominat a la segona edició dels Premis Més Història de National Geographic, en la categoria de millor conservació del casc antic emmurallat. En aquesta categoria es premia aquells ajuntaments, ciutats o pobles espanyols emmurallats i que hagin dotat el seu casc històric dels elements suficients perquè aquest es revalori i constitueixi un recorregut interessant i clau per reconèixer determinat període de la història del territori. Besalú competeix també amb altres poblacions d'origen medieval com Ainsa, Osca, Trujillo, a Cáceres, Ciudad Rodrigo, Salamanca i Dalt Vila, a Eivissa. Els Premis Més Història tenen l'objectiu de reconèixer la tasca que realitzen entitats i ajuntaments per promoure i difondre la cultura i la història. Estan organitzats en 6 categories diferents: millor exposició sobre història, millor museu de cultura popular, millor descobriment històric, millor recuperació d'un edifici històric i millor patrimoni cultural. Les votacions ja estan obertes a través del web de National Geographic fins al proper 12 d'octubre.
L'esport a Ràdio Olot.
En esports, la Unió Esportiva Olot passa per sobre de l'Eivissa i aconsegueix la primera victòria de la temporada. Els olotins van guanyar aquest diumenge al migdia gràcies a un solitari gol de Rubén Henry, però no haurien pogut fer més. Van crear moltes ocasions, especialment a la primera meitat, i van patir poc en defensa. L'equip de Roger Vidal ha sumat 4 punts de 6 en les dues primeres jornades de Segona Federació. Ens ho explica tot plegat en David Planella.
Gran posada en escena de la Unió Esportiva Olot a l'estadi municipal. L'equip de Roger Vidal va fer una primera meitat contra l'Eivissa de molt de nivell. Va tenir la possessió de la pilota, va guanyar segones jugades, es va defensar sense patir i va crear nombroses ocasions de gol.
Sí, la primera part ha estat molt bona. Realment hem sigut capaços de robar en la zona seva de creació. Teníem treballat com fer-ho. L'equip ha estat generós en l'esforç, no? Segones jugades. I ha estat una pena que anéssim a la primera part 1-0. A la meva part el missatge ha estat hem d'anar pel segon. Sí, que ens equivocaríem si fèiem un pas endarrere a defensar i a mantenir el resultat. Havíem d'anar pel segon i crec que s'ha demostrat perquè hem continuat tinguent ocasions i al final sí que per inèrcia, no, el rival t'acaba colant o... Quan no, però a partir de joc directe, a partir d'estratègia, acaba fent un pas endarrere i t'entren les pors, perquè dius, suposo que el jugador pensa que si qualsevol situació allà et fan l'empat és una mala jugada perquè mereixes molt més.
El millor jugador del rival va ser el porter, Rimbides Kiriajeves. El jove lituà cedit pel Mallorca ja havia salvat 2 grans oportunitats d'Albert López i de Rubén Henry abans del quart d'hora de joc i després va continuar sent protagonista. Només el va poder batre Henry al minut 19, quan va aprofitar una assistència de Marc Mas i va superar la sortida del porter. El gol feia justícia al que s'estava veient, però va acabar sent molt curt perquè l'Olot va continuar generant ocasions i no va trobar el 2-0.
Hem generat moltíssim. Molt. Hem tingut ocasions, Henry ha marcat però ha tingut, Mas ha tingut, Albert López ha tingut, Guiu Suri té, vull dir que recordo moltes ocasions molt manifestes de gol, però bueno, al final això és l'encert, treballarem per fer-ne més.
Precisament aquesta manca d'efectivitat va impedir al conjunt olotí arribar amb tranquil·litat al final del partit. Com era d'esperar, amb un 1-0 en el marcador, l'Eivissa va acabar fent un pas endavant a la recerca d'un empat que li va negar Pol Ballester, clau, amb un parell d'aturades de mèrit. Aquesta és la primera victòria de la temporada per un Olot que ha començat molt bé el curs. Ha estat superior als dos rivals als quals s'ha enfrontat, el Barbastre i l'Eivissa, i ha sumat 4 punts de 6 possibles, cosa que situa els olotins a la part alta de la classificació. El pròxim repte serà fora de casa. Diumenge que ve al migdia jugaran al camp del Poblense mallorquí.
I del bon inici de la Unió Esportiva Olot en aquesta segona federació passem a parlar d'una de les notícies més importants de les darreres setmanes a casa nostra, en aquest cas en forma de reconeixement, perquè Olot serà ciutat europea de l'esport el 2026. ACES Europe li ha escollit i li ha donat aquest reconeixement entre altres ciutats i això suposa un reconeixement que impulsarà el foment de l'esport a tots nivells. Més endavant, des de l'Ajuntament, publicaran la programació esportiva que han escollit per al proper any. Anil Puigvert.
Després de setmanes d'espera, ACES Europa ha escollit Olot com a ciutat europea de l'esport per al pròxim any. Aquest reconeixement suposarà que la ciutat pugui promoure més l'esport com a eina de salut, convivència i educació i fer-lo disponible per a tothom. Des de l'Associació de Capitals i Ciutats Europees de l'Esport han destacat que Olot ha estat escollida per la promoció de l'esport com a mitjà de salut, fomentar la cohesió social, promoure l'esport base i, sobretot, pel gran teixit associatiu esportiu del qual disposa. El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Daniel Sellabon, explica que a partir d'ara ja estan treballant per preparar un bon calendari esportiu per al 2026.
Estem treballant per poder proposar una agenda d'activitats diverses per totes les edats, afrontant i enfocant l'esport des de diverses perspectives, com pensem que hem de fer quan parlem d'esport i salut, quan parlem d'esport i educació, quan parlem d'esport base i d'esport d'excel·lència i també quan pensem en l'esport com un agent de dinamització i de promoció de la nostra ciutat i del nostre territori. Per tant, amb tots aquests eixos, el que ja estem treballant i ara ho començarem a fer de manera més intensa, perquè evidentment doncs, per rubricar necessitàvem aquesta confirmació, és el que anirem fent fins a final d'any per intentar doncs, presentar una bona agenda.
I és que durant aquests anys ja s'han dut a terme activitats importants al municipi com la Vuelta 2025 aquest agost, la final de la Copa Catalunya de Futbol, l'Europe Trophy de tenis taula o el Campionat d'Europa Sub-17 d'hoquei patins, entre d'altres. De moment, segons ha avançat el regidor d'Esports aquest 2026, Olot i Comarca acolliran els Jocs Emporion, on hi assistiran més de 3.000 participants. Sellabona destaca que tenir aquesta distinció no suposa rebre un finançament directe.
Directament aquesta distinció no t'aporta un finançament directe, però sí que és veritat que qui obté aquest reconeixement té tot un any formant part d'una de les consultories més importants a nivell europeu per projectes esportius i que, per tant, doncs nosaltres començarem a treballar de la mà d'aquesta consultoria, que és la que els últims anys ha aconseguit mobilitzar més diners de fons europeus per projectes esportius i, per tant, doncs comencem a formar part també d'aquest grup de ciutats i nosaltres doncs, amb aquesta consultoria ja hi començarem a treballar a partir d'aquest reconeixement.
Olot rebrà aquest reconeixement a finals d'any al Parlament Europeu de Brussel·les, a Bèlgica. A més, la campanya que es va promoure des de l'Ajuntament d'Olot per sumar suports per la candidatura continuarà oberta.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
Després dels esports, moment de la contraportada per parlar de les classes de creativitat culinària a l'Escola Municipal d'Expressió. Comença el curs també per l'EME amb una oferta àmplia per a totes les edats. Les classes de cuina tenen lloc a la plaça Mercat amb 3 hores per setmana. Dansa, fotografia, ceràmica, tèxtil o còmic, entre d'altres, són les possibles propostes de l'escola.
La contraportada.
Arrenca el nou curs escolar per l'Escola Municipal d'Expressió d'Olot, on s'ofereixen classes tant per a infants, joves i adults. El director de l'escola, Tavi Algaró, explica per què varen voler afegir la cuina creativa dintre de l'oferta i com va ser possible.
Però què passa? Que a l'escola no teníem una infraestructura, no teníem possibilitats de muntar una cuina tal com amb els permisos i tot el que comporta. Bé, vam poder parlar amb Plaça Mercat, amb Jordi Belarràs i tal, que tenien un espai a la Plaça Mercat que podia servir, passa que s'havia d'equipar. Uh-huh. I aquí va venir tot un procés, un treball, va costar molt, ens va portar de corcoll, però ho vam aconseguir.
El nom de cuina creativa és per aquesta mateixa creativitat aplicada a l'hora de crear el plat, tal com explica el professor de cuina creativa, Aleix Planagumà. A més, afegeix com són les classes i què es fa.
I és l'acompanyament, no? De comencem classe, fem 3-4 receptes cada classe. Estem parlant que fem 3 hores de classe a la setmana, amb dos grups diferents, i fem això, i el divertit és que, a part d'això, a part de la classe, doncs és això, compartim experiències, perquè entre tots es fan tots els plats i tot, i la idea que portem sempre, que és una de les coses que portàvem ja ficada al cap, és que, clar, tot el que fa s'ha de menjar i tot el que fa s'ha de provar.
L'Escola Municipal d'Expressió ofereix classes de tota mena, com interpretació i dansa pels més petits o ceràmica, fotografia i dibuix pels més grans.
Amb els detalls de l'inici de curs a l'Escola Municipal d'Expressió d'Olot i la comarca, tanquem l'informatiu mitjà d'aquest dilluns 15 de setembre de 2025. Com sempre, tots els detalls dels continguts informatius a través de garrotxadigital.cat i a les xarxes socials de Ràdio Olot minut a minut, a Instagram, Twitter i Facebook. Més informació aquí a l'antena del 98.1 FM a partir de les 3. Gràcies per la confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.